Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La incertesa continua marcant la previsió de cara a la moció de censura del PSOE contra Mariano Rajoy. Dos dies abans del debat, Pedro Sánchez ha començat en les últimes hores contactes amb els grups parlamentaris per buscar aliats que ajudin a treure el president del govern espanyol de la Moncloa després de la sentència del cas Gürtel. Si guanyés la moció, el secretari general dels socialistes estaria disposat, segons ha dit avui, a consensuar la data de les eleccions entre tots, però ha insistit que no seran immediates. Sánchez ha parlat amb Pablo Iglesias de Podem, Joan Tardà d'Esquerra, Marta Pascal del PDeCAT i Joan Baldoví de Compromís. Han estat trucades breus i cordials. En principi sembla que estarien predisposats a donar suport a aquests grups a la iniciativa, tot i que el líder socialista encara no ha rebut la garantia absoluta dels vots de totes aquestes formacions. D'altra banda, un home ha matat a trets dues policies i un home en un cotxe a la ciutat belga de Lieja. La fiscalia belga investiga els fets com un suposat atac terrorista. Tensa compareixença aquest matí de la secretària general del PP i ministra de Defensa a la comissió del Congrés que investiga el suposat finançament irregular dels populars. Maria Dolores de Cospedal ha negat conèixer qualsevol finançament irregular de la formació i ha remarcat que la sentència del cas Gürtel no condemna penalment el PP. El PSOE l'ha acusada de mentir i ella ha respost amenaçant amb la presentació d'una querella. També és notícia avui que es fa al Seminari de Tarragona a les 7 d'aquesta tarda, al Centre Tarraconense, una conferència sota el títol Agustín i Pons d'Icart, entre llibres i biblioteques. És la cloenda del cicle dedicat a Lluís Pons d'Icart, amb la lectura dramatitzada del llibre de les grandeses de Tarragona, de Lluís Pons. Hi haurà una conferència de Joan Alsina, secretari catedràtic emèrit de Filologia Llatina a la Universitat Rovira i Virgili. I, d'altra banda, es presenta el Paraninf de l'Acadèmia Mariana de Lleida, a 7:45 d'aquest vespre, el llibre «Què quieres de mi, señor?», de Juan Luis Salinas. L'acte estarà presidit pel bisbe Salvador Jiménez Valls. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el mirador de l'actualitat, avui amb la mirada posada precisament en la moció de censura contra Mariano Rajoy. Abans, el pensament del dia, avui amb l'economista i activista social Arcadi Oliveres.
De tant en tant, els mitjans ens donen bones notícies. Recentment, hem pogut llegir a la premsa que el fons noruec que administra els ingressos del petroli ha exclòs diferents empreses, i ja en van 142 des de l'any 2015, de la seva cartera d'inversions. Potser la més destacada d'aquestes empreses sigui BAE Systems, és a dir, British Aerospace, segurament la més important indústria militar europea, a la que el fons recrimina la seva participació en la producció d'armes nuclears. Però també inclouen la llista empreses de Taiwan, de Corea del Sud, de Tailàndia, pels danys ambientals que originen, i fins i tot una immobiliària polonesa per la seva sistemàtica violació dels drets humans. Tals propostes, que fixem-nos-hi bé, provenen del govern d'un estat, ens haurien de fer reflexionar sobre quina és la nostra actitud quan treballem amb determinats bancs, quan invertim en borsa o fins i tot quan constituïm fons de pensions. Massa sovint sembla que les finances es troben completament allunyades de criteris ètics.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la Fórmula Lesan a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesan a la Fórmula Lesan de Ràdio Estel. No hi faltis.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Analitzarem avui l'última sacsejada política a Espanya després de la sentència del cas Gürtel. El PSOE ha presentat una moció de censura davant de la qual Ciutadans podem dir que té la clau o els partits nacionalistes presents al Congrés. Es debatrà i es votarà entre dijous i divendres, segons es confirmava ahir. Les possibles sortides que poden trobar Mariano Rajoy d'una banda i Albert Rivera, els grups nacionalistes o el mateix Pedro Sánchez de l'altra, un cop Podem ja ha garantit el suport per fer fora el PP al govern espanyol, marcarà, sens dubte, un abans i un després amb orientacions molt diferents de cara al futur polític immediat en funció del que acabi passant. Si hi ha una victòria de la moció i Pedro Sánchez passa a ocupar la Moncloa o si aquesta proposta és derrotada. La influència de Catalunya en el nou terratrèmol, podem dir-ho així, que pot condicionar molt la vida política de les properes setmanes, també serà important en tot el que és un context d'estabilitat que semblava que havia trobat el govern de Mariano Rajoy amb l'aprovació dels pressupostos. En la vida política no es pot dir mai que les coses estan segures perquè, ja ho veieu, canvien d'un dia per l'altre. Parlem avui d'aquest tema amb el periodista Lluís Foix. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També és amb nosaltres l'advocat i professor de la Universitat Abat Oliva, Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I completem les presentacions saludant el politòleg Guillem Porçals, expert en conflictes. I vaja, si tenim conflictes aquí a la política espanyola i catalana. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, tenim la pregunta del dia, com cada dia, i l'anunciem amb la Ruth Carballido. Endavant, Ruth.
Hola, bona tarda. La pregunta d'avui és: t'agradaria que prosperés la moció de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy? Podeu respondre una de les tres següents opcions. La primera opció seria sí, la sentència del cas Gürtel i la corrupció del PP justifiquen fer-lo fora. La segona opció seria no, el líder del PSOE no té carisma per presidir el govern espanyol. I l'última opció, no ho sé, però passi el que passi, el millor seria eleccions immediates.
Podeu respondre, com sempre, per una d'aquestes tres opcions. Senyors, aquesta moció de censura, primer de tot, què creuen, com creuen que pot anar i com la interpreten també en un context democràtic en què, no ho hem d'oblidar, les mocions de censura es poden presentar. Són possibles en els sistemes parlamentaris i més encara en aquest panorama tan fragmentat on no hi ha majories absolutes.
Es poden presentar i es poden perdre, com s'han perdut totes fins ara.
Sí, a veure aquest dijous i divendres.
Sí, vull dir que és una cosa perfectament, perfectament normal, no? I que ningú és insubstituïble, i després que el nivell de corrupció en la qual doncs, s'ha posat de relleu d'una manera d'una manera molt exhaustiva la sentència, la primera sentència del cas Gürtel, jo crec que en una situació normal això portaria a que el president del govern, que ha presidit un partit que des de l'any 1989 ha tingut una caixa bé o ha practicat la corrupció, el normal seria que dimitís o que fes un congrés o que convoqués eleccions. I això sembla que no s'ha fet i ara aquí entrem amb aquest embolic de la política que ens podem trobar d'aquí al diumenge amb coses absolutament sorprenents. Ens podem trobar que Podemos i Ciudadanos votin junts a la millor, que el PSOE... En fi, jo crec que és un gest polític que és absolutament legítim, però que no tinc cap seguretat de que això prosperi. Perquè, a més, aquí el que s'hauria, que crec que era la tercera pregunta, o una part de la tercera pregunta, aquí el que convindria és convocar eleccions i a veure quin panorama se'n surt. A lo millor queda igual, eh? Però, sí. Però jo crec que un govern, doncs, amb aquesta sentència damunt de la taula, no pot seguir governant un temps llarg, diguem, pot ser governant d'aquí a l'octubre, eh? Per convocar eleccions, o el temps que falti amb els... Però, de cap manera, ho veig jo possible. A més, tinguem en compte que la corrupció és no és només una, diguem-ne, una avaria política. La corrupció és una injustícia que va contra les llibertats. O sigui, això de que la gent agafi diners que no són seus per obtenir, vol dir que hi ha tractes diguem, favorables.
I amb la sentència a la mà, vostè creu que hi ha motiu perquè Rajoy
sí,
plegui o
sí,
perquè...
Home, avui la Maria Dolors de Cospedal ha dit que no us creia el jutge. Bé, home, si la presidenta d'un partit, del partit de govern, diu que el jutge no se'l creu, sí, doncs, sí. Bueno, llavors què farem? No sé, eh?
Sí, ha dit que no són infal·libles, vaja.
Exacte,
aquesta qüestió exacte, que sentim de vegades d'altres polítics per altres motius, sí. També, no? Sí, senyor Porçal, senyor Puigdollers.
Crec que és una moció de censura que crec que s'ha presentat d'una forma molt estranya perquè crec que el propi Sánchez no tenia els suports al moment de presentar-la.
És a dir, dit que no la negocia, és a dir, que és com peculiar. Ell espera els suports una mica com tentant la sort, no? A veure si li...
Exacte, és a dir, normalment quan s'ha presentat una moció de censura es fa perquè la persona que la presenta o el polític que la presenta sap que la tirarà endavant, és a dir, sí que es pot perdre, però sap que té certs suports o estarà a les portes d'aconseguir certs suports per poder ser president del govern. Perquè recordem una cosa, quan es presenta la moció de censura és perquè la persona que hi ha, per dir-ho així, a la Moncloa es canvi.
Sí, sí.
No vol dir que es convoquin eleccions, o vol dir... No, simplement és que el senyor Rajoy marxi i entri Pedro Sánchez, qui hagi presentat la moció de censura. De moment, en paraulades, tenim gairebé tres mocions de censura, que seria la de Pedro Sánchez, que és la que està a tràmit. Després, si no prospera, Pablo Iglesias ha dit que presentarà la seva perquè es facin eleccions. I després tenim la tercera, que la Ciutadans la té mitja en paraulada, de que si Pedro Sánchez no convoca eleccions, li farà una moció de censura també a Pedro Sánchez per poder fer eleccions. Aleshores, clar... Ens trobem una...
Hi hauria la moció de confiança.
I després hi hauria la moció de confiança, que és quan el president del govern es posa a la disposició de Corts per si té la confiança suficient per seguir el capdavant o no. Aleshores, clar, estem en un punt on Pedro Sánchez crec que ha tirat els daus de la fortuna, ningú sap el que pot sortir, ni els seus mateixos saben què pot sortir, i per tant crec que això ens aboca en una situació d'inestabilitat, perquè recordem-ho, les eleccions són l'any que ve o principis de l'altre. És a dir, tampoc falta tant per les eleccions i seria millor fer una oposició constructiva durant el que queda d'eleccions que no pas fer mocions de censura rere mocions de censura i obrir-nos a la inestabilitat.
L'última novetat és que Pedro Sánchez s'ha mostrat obert avui a negociar una data d'eleccions, però ha mantingut que no seria immediata, cosa que Ciutadans de moment sembla que no accepta, perquè l'únic que vol és que es convoquin eleccions. O que les convoqui Rajoy o que les convoqui un nou president, però que es comprometi a fer-ho de manera immediata. En aquestes estem, senyor Puigdollers.
Sí, jo veig que, per no repetir coses, no, que jo que dic que aquest és un país una mica estrany. És a dir, davant d'una situació complicada com la que teníem fins ara, sorprenentment, han sigut capaços d'encara complicar-la més. I posar-se en una situació que ja ningú sap ben bé cap a on anirà, però que no es veu tampoc la solució lògica i normal. És a dir, Lo normal en un país europeu seria dimitir el president del govern donada la situació, però aquí ni es passa pel cap aquesta possibilitat, no? Anem a continuar perquè la culpa sempre és de l'altre. I l'oposició sembla que l'única oferta que fa és dir, anem a fer-lo fora, però tampoc queda massa clar la solució dels altres problemes que hi havia fins ara. Perquè, sobretot, anem a fer-lo fora, però res de parlar del problema territorial, del nacionalisme, que semblava que era el problema greu del país. Per tant, potser sí que hi haurà, que segurament no, canvi de govern, però tampoc estarà la solució dels problemes. Per tant, ens trobarem abocats a una continuació de la crisi general per resoldre els problemes, que no sabem tampoc quina oferta hi ha en general. Per altra banda, ens diuen això, la frase aquesta de els jutges no són infal·libles, caramba, quan fa pocs dies les mateixes persones i a la mateixa premsa ens deien que els jutges tenien la raó, s'havia de complir la voluntat dels jutges i tot s'havia de fer així. És a dir, o sí o no, realment el país és estrany.
Sí, sobre la qüestió dels grups nacionalistes, que en el cas del PDeCAT i Esquerra s'han mostrat obertament, avui mateix sense anar més lluny, disposats a donar suport a Pedro Sánchez. Com es pot entendre això? Quan Pedro Sánchez diu que no accepta aquests suports, és complicat això. Almenys potser els pot acceptar sense negociar-los, com diu ell. Aquesta és una mica la carta que juga Sánchez, què creuen?
Sí, a veure, jo crec que Sánchez, el més que pot aspirar, i és una opinió que a la millor l'he de corregir al cap de setmana, però el millor que pot aspirar és a veure quin discurs fa per si ell és l'alternativa a un govern Rajoy. Però no crec que ell pugui aspirar a esdevenir president del govern amb 80 i pocs escons. Això tampoc té substància. I digui... perquè, a veure, el país, Espanya, diguem, jo crec que té dos problemes capdals. El problema de la corrupció és un, no només el Partit Popular, també el PSOE, també els han tingut els partits nacionalistes, almenys a casa nostra, algun partit nacionalista a casa nostra, com l'han tingut al llarg de la història, doncs, molts partits. I alguns dels temes, algunes de les qüestions encara estan en instrucció sumarial, però té un problema amb la corrupció, i un país que té un problema amb la corrupció és un país que no progressa. És un país que té un problema amb les llibertats. És un país que té un problema seriós amb la justícia. Primer punt. L'altre punt que jo crec que és fonamental és com s'arregla la crisi territorial que té Espanya, com s'arregla, diguem-ho clarament, el conflicte amb Catalunya. I aleshores, doncs, totes les mocions de censura, que ara surt aquest, que ara surt l'altre, bé, d'acord, que sí, que surti el que sigui, però jo crec que s'ha de veure com es posa, si és que es pot, remei amb aquestes dues crisis. I això comença molt avall, comença molt per l'educació. I ho sentia, no sé qui ho deia, no? que el Japó, algú ho deia, no sé, que ho vaig sentir, doncs aquest Japó, que la gent no embruta els carrers, vull dir, no embruta perquè la gent està educada a no tirar mai res a terra, no? Doncs jo crec que la corrupció no s'eliminarà, ni aquí, ni en els països anglosaxons, ni en els protestants, això que diuen que els protestants... També hi ha corrupció, eh? El que passa és que allí, quan et troben, quan t'enxampen, doncs plegues. I aquí no, hi ha aquesta altra cosa que m'havia notat aquí, aquest sentit de considerar-se imprescindible. Imprescindible jo crec que no hi ha ningú, no?
Està clar.
I aleshores, com derivarà? Doncs jo crec que derivarà i donarem voltes amb aquests dos temes, amb el tema de la corrupció, el tema de com s'organitza la crisi territorial que té l'estat espanyol, que sí, té Espanya.
Perquè aquesta moció de censura no sembla que s'hagi plantejat per ser més eficaç. Pedro Sánchez no està jugant aquesta carta de voler ser més eficaç en aquesta crisi, perquè, de fet, fa només 10 dies es reunia amb Rajoy a la Moncloa per dissenyar estratègies comunes.
Ignasi, perdona, Pedro Sánchez acaba de dir que el president Torra és un nazi.
Sí, un racista, com a mínim...
No,
un racista, racista. Sí.
I l'Alfonso Guerra avui ha dit que era un nazi.
Sí,
i el d'Andalusia, el Rodríguez Ibarra, ha dit que era molt més important el tema de Catalunya que no pas el tema de la corrupció.
L'expresident extremeny, vol dir vostè, sí.
Bueno,
sí,
estem en una
embolica que fa fort, sí.
De fet, parlant de països protestants, sí que és cert que hi ha com certa pàtina de moral calvinista en el discurs de Pedro Sánchez. És a dir, aquest fet de dir, no, nosaltres anem contra la corrupció, som els bons, som els immaculats, som els que anem segur, som els que... I dius, tens el cas del Zere que està a punt de sortir.
És a dir, amb dos expresidents
jutjats. Imputats. Per tant, aquesta pàtina de que ets el bo, ets el que salvarà la situació, el que dones exemple amb els teus gestos i tot, et trobes que ets la persona gairebé menys oportuna per fer-ho. Perquè, de la mateixa manera que ara s'ha presentat la moció de censura contra el PP per aquesta sentència, demà pot sortir el PP a fer el mateix amb qualsevol candidat socialista per el mateix. Mm-hmm. Es pot sentar un precedent que sí que és cert que és fruit de les democràcies madures que hi hagi moció de censura, però també és cert que l'instrumentació moral aquesta de no, som els bons, som els dolents, som els que salvarem, i dius, no, si vostès també tenen...
La trajectòria del PSOE en la democràcia actual no ha quedat exempta de casos de corrupció en els temps de Felipe González, on també se li havia exigit assumir responsabilitats i no les va assumir. Sí, això era l'estratègia d'Aznar, el Bayes, el senyor González, perquè hi havia una acumulació de casos de corrupció, parlem d'any 94-95.
Les noves tecnologies fan que de les hemeroteques surten aquestes veus que ens persegueixen a tots, o el que és escrit o el que és dit, i clar, el discurs de l'Aznar, dir creemos un partido limpio, honesto, tal.
És el mateix que està fent Sánchez ara.
Exactament. Ara és el que fa. Sí, passa que ara Sánchez aprofita aquest moment, per fa poques setmanes, semblava que era dialogant amb tot el procés i tot això, semblava. Sí. Dintre de casa seva van sortir crits, però ell semblava. I ara, de sobte, en les últimes, els darrers dies, era radicalment en contra. I aprofita aquest moment, jo crec, més que per arribar al govern, per situar-se a casa seva, intentar liderar com a mínim el seu partit, que malgrat que és el líder oficial, està discutit permanentment.
I tant. Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat l'advocat Xavier Puigdollers, el politòleg Guillem Porzals i el periodista Lluís Foix. Passen 7 minuts d'un quart de 7. Bé, el que sigui aquesta moció de censura ho veurem entre dijous i divendres pel que fa al seu resultat, però tenim un panorama polític en què, segons el que diuen vostès, potser faria més recomanable això, dimissió o convocatòria d'eleccions per part de Mariano Rajoy, més que no pas, pel que diuen vostès, una moció de censura. Pel que fa a eficàcia contra la corrupció i potser preservació d'una certa estabilitat política, tot i que convocar eleccions doncs, és sempre un procés que altera els ritmes, no? Això està clar.
De fet, cap dels partits a dia d'avui té certa estratègia a llarg termini. És a dir, tan bon punt surt una enquesta, tan bon punt les declaracions de tots, i veus com van canviant ràpidament tots els discursos. Crec que el canvi de gir, o el gir que ha fet semàntic de Pedro Sánchez, d'acostar-nos, ara no, ara sí, ara no, vam sintonia amb les enquestes.
Sí, el PSOE necessita també reivindicar-se molt, perquè va molt malament a les enquestes i Ciutadans estava pujant. Aquí pot haver-hi també una certa estratègia.
Exacte.
Que no sabem a qui beneficiarà més o qui menys. No, però suposo que anava per aquí, si vols.
Sí, és a dir, hi ha com cert votant que està entre el PSOE i Ciutadans, i aquest votant, la primera prioritat és la unitat d'Espanya. Llavors, clar, l'apropament que pugui fer el PSOE cap a postures dialogants és el que li deia Cospedal. El senyor Sánchez, si pacta amb els nacionalistes o amb els independentistes, estarà contra de l'estat de dret. Mm-hmm. Llavors, clar, sí que és portat en un extrem, però és que la retòrica que es pot emprendre aleshores és aquesta.
Sí. Aquí pot prosperar la moció amb una abstenció de Ciutadans i vot favorable de tots els grups nacionalistes. No caldria la coalició canària, que ja ha dit que no. Però, clar, això, com diu el senyor Porzals, podria tenir sacsejades internes en el PSOE, ja veurem.
Sí, i després també els 5 diputats del PNB...
Seria comptant-los, clar, però potser no acabem donant suport.
Aquests no han dit encara el que faran. Suposo que no es contradiran amb el que van dir fa una setmana.
Aquests juguen una altra lliga i altres interessos.
Sí, ells ja no crec que... Perquè comportaria fins a cert punt el triomf de la moció de censura comportaria fins a cert punt que els pressupostos haurien de passar altre cop per tot el tràmit parlamentari, sí. I no se sap si serien aprovats tal com els bascos, el PNB ho van donar suport, no? Per tant, jo sospito que els bascos faran el que més els hi convingui, que és el que hem fet sempre, no? Que és el que feia Convergència fins fa 7-8 anys.
Sí, fins que existia Convergència.
Es cap la possibilitat de que Soto Boche negociïn amb Pedro Sánchez un augment encara de més contraprestació.
Llavors seria el contrari, clar, donaria ales a Pedro Sánchez. Recordem que els pressupostos han d'anar al Senat i diuen que al PP ja li va bé que es voti la moció de censura ara, perquè si no la guanya Pedro Sánchez, al Senat poden passar sense esmenes, per si un cas, i llavors ja no torna al Congrés, queden aprovats. En canvi, si hi ha esmenes, podria ser que el PNB s'ho tornés a mirar abans de votar.
Però el que és evident és que un govern tacat per la corrupció com està el PP, el meu, crec que li convé una estona llarga a l'oposició i que...
Encara que em diguin que no ha estat condemnat...
Que refacin les situacions i també vull... Vamos, perquè ho penso, no? No tothom del PP és corrupte, ni tothom de tots els partits són corruptes.
Efectivament.
Hi ha polítics que són molt honrats, vamos, i en tinc coneixement, vull dir, sí. de tots els partits.
De tots els partits.
Evidentment, jo crec que seria bo la dimissió com exemple d'aquelles coses que no es poden fer. És a dir, hi ha una història llarguíssima de corrupció a tots els partits, però sempre la culpa l'ha tingut un altre, mai l'ha tingut el líder del partit, no?
Ja seria hora que no sigui algú... la culpa penal judicial, que sigui una responsabilitat per omissió, no? Sí, o per negligència.
És evident que hi ha alguna cosa. Doncs agafar aquesta responsabilitat i dimitir seria un exemple de que això no es pot fer i està mal vist. I a partir d'ara juguem una altra cosa.
Ningú no és imprescindible.
Però això no ho farà ningú.
Efectivament. Ens queden 3 minuts i mig de programa. Anem breument a la notícia curiosa del dia que ens porta la Ruth. I així desdramatitzem una mica aquest tema. Ruth, endavant, quina és?
Mira, bona tarda avui. La notícia curiosa que us vull parlar és la següent. IKEA retira del mercat la seva bicicleta eslada per manca de seguretat. La multinacional sueca volia millorar la corretja de transmissió de la bicicleta perquè aquesta tingués un disseny més eficient i silenciós, però no se n'ha sortit. La corretja es trenca. 11 usuaris han caigut i ho han denunciat. Ara IKEA et permet tornar la bicicleta sense tíquet i et retorna els diners de la compra si també t'havies comprat accessoris. I d'aquesta notícia curiosa d'avui se'n presenta una reflexió curiosa. Si puc retornar un producte defectuós sense tíquet, per què no hi ha, per exemple, en l'àmbit polític, devolucions de presidents? És necessària la moció de censura? Si la figura del president està dissenyada per ser més eficient i no ho aconsegueix, jo l'hauria de poder retornar. I així em tornen el vot. I el mateix passaria amb els complements. Si els membres del govern no són eficients, els tornem. La vida seria molt més fàcil si poguéssim tornar productes, presidents o exparelles. I que amb aquesta notícia trobo que ens ha complicat molt la vida. Benvinguts a la República Independent de casa meva.
Molt bé, Ruth, ha quedat clara la teva posició. Cap problema, moltes gràcies. Bé, senyors, Lluís Foix, Xavier Puigdollers i Guillem Porçals, ja veuen que els polítics no són com els béns de consum. No els podem comprar i retornar segons ens agradin més o menys. Els podem deixar de votar en properes eleccions o podem veure bé que Ciutadans, que va donar suport a la investidura, potser molts votants de Ciutadans estan d'acord que doni suport Rivera i els seus a la moció de censura. Complicat, això, de tota manera, en els sistemes parlamentaris.
És que els ciutadans són els que són i...
Tenen personalitat.
I les enquestes diuen que seran els que seran, però no hi ha un... Diguem, a veure, el discurs que va fer el Rivera el diumenge passat, no aquest l'altre, o el dissabte, no té res a veure, diguem-ne, amb el caire fundacional del partit, no.
Mm-hmm. Sí, veuen que ha derivat més cap a un, no sé, una mena de jacobinisme liberal de dretes, no sé, com diríem vostès, per dir alguna cosa, eh?
Sí, un discurs que és el discurs de l'Obama, però sense pensant que això és als Estats Units, no? Que allà no hi ha blancs ni negres, tal, només hi ha nord-americans, i aquí diu no hi ha tal, només hi ha espanyols. Home, esclar que només hi ha espanyols, però també hi ha més coses, eh? També hi ha bascos, també hi ha valencians, també hi ha catalans.
Hi ha molta diversitat.
També hi ha extremells, sí. Vull dir, hi ha moltes coses.
Sí, sobretot la possibilitat de reformar coses, no? Sí. En un país on no tot és estàtic, no tot és inamovible. Algun comentari més? Ens queden 40 segons.
El Ciutadans és un partit que actualment està fent un gir cap a unes postures, però el problema és que són buides de contingut. Uh-huh. És a dir, diuen que les faran, però en cap moment diuen com.
Uh-huh. l'estratègia de Ciutadans passa per menjar més vots al PP, al PSOE, si pot ser, i guanyar les eleccions, però, clar, potser a qualsevol preu tampoc es pot fer això. Veurem què passa. Senyors, l'enquesta dona com a guanyadora la primera resposta. Sí, la sentència del cas Gürtel i la corrupció del PP justifiquen fer-lo fora, a Rajoy, 63%. L'opció que defensava Lluís Foix, passi el que passi, el millor són eleccions, el 13%, però vaja, les eleccions caben en les tres possibles respostes, per tant, aquí no hi ha problema. Senyors, gràcies, ho deixem.